Ràdio Anagrama presenta Tema Libre, una conversa sense presentador ni regles. Per què escoltem música? Eloi Fernández Porta i Andrea Genovart connecten música i literatura i desgranen els múltiples vincles que establim amb les lletres de les cançons. A través dels seus grups i cantautors preferits, tots dos, escriptors i melòmans, conversen sobre temes com la vigència de la crítica musical, els plaers culpables i la importància de la música per desenvolupar idees en el món de la literatura. Aquí els teniu.
Molt bé, doncs estem en època de festivals estiuencs i per tant és un moment idoni per parlar sobre música, sobre literatura i sobre les relacions entre totes dues coses, no? Andrea, explica'ns als teus lectors quina música fa servir per inspirar-te, per escriure.
Doncs, és una d'aquestes preguntes que ho diu profundament, com quan et pregunten quin és el teu llibre preferit, no? Perquè, clar, és segons quin llibre, no? O segons quina idea, també. Penses en segons un tipus de música que et du a una certa atmosfera, no? Però, mira, et diria que un dels músics a qui sovint recorro és Nick Drake. Perquè no em permet com pensar sense tenir suficient atenció, no, en la seva música, en el que diu, sinó com més de fil musical de fons. I també, doncs, tot el que és una mica més instrumental, com American Football, no, coses una mica més com de post-rock, no? També m'agrada molt Mogwai, tot això que em permet entrar una mica en el que és una mica el llenguatge i sense fer cas al llenguatge, el llenguatge musical que em proposen ells. I tu, Eloi?
Està bé. Mira, una cosa en la que coincidim amb Mogwai, que també m'agrada molt, els he vist tocar un parell de cops, l'última vegada en una situació molt, molt surreal, que va ser en un festival que només va durar un any, se'n va fer una sola edició, que es va fer al parc d'atraccions del Tibidabo.
El parc d'atraccions del Tibidabo?
Sí, i on cobraven entrada per accedir al parc d'atraccions. Era una privatització de l'espai públic.
És a dir,
públic,
pagaves l'entrada del parc d'atraccions, sí, i de retruc ja veies Mogwai.
Sí, sí.
Ostres.
Era per la nit i... Sí, no, va fer un concert bastant guapo.
Home, sí, realment no, perquè jugaven com amb dos imaginaris potser com molt, molt diferents, no?, i antagònics, no?, aquesta cosa així tan colorista del parc d'atraccions, amb aquesta cosa més... Perquè tu sempre escrius amb música?
No sempre, però sí que m'ha servit molt la música instrumental, com tu deies, el post-rock, els grups canadencs i no canadencs, de tot arreu, la combinació que tenen de melodia i moments més metal. Jo vaig començar a escoltar aquesta mena de música per treballar, perquè la música vocal em dificultava l'escriptura, i m'hi vaig anar tornant cada cop més aficionat. De fet, jo vaig estar col·leccionant CDs de rock instrumental fins no fa gaire. Era la col·lecció que tenia de música. I més endavant em vaig començar a ficar bastant en tota la tradició del rock alemany, tota la línia que surt del krautrock dels anys 70, i que, ja saps, té una versió més experimental, una altra més de bandes sones de pel·lícules, una altra més electrònica, bueno, una mica de tot, no? I sí que és una mena de... Hi ha coses que quan les rellegeixo o les corregeixo després d'haver-les escrit, me'n recordo de quina mena de música estava escoltant, sí, i sé que havia estat important d'alguna manera.
Sí. A mi em passa, i també em passa sovint, o sigui, en escenes del que escric, no? O sigui, per exemple, en la meva novel·la Consum preferent, és que et podria dir en quin tipus d'escena i a quin tipus de música que escoltava, no?, de fons. I jo crec que d'una manera o altra també t'influencia en el ritme, no, de l'escriptura, és a dir, en el ritme d'aquella escena, no? És a dir, en els tempos, no? O en els tons d'aquell llenguatge de l'escriptura.
Sí, és interessant perquè cada cop s'ha fet més freqüent, ja saps, que l'autora d'un llibre doncs presenti la playlist.
És veritat.
I això ho trobo interessant perquè de vegades pot ser una playlist molt, molt casual, molt de la música que jo m'estimo, que no té relació directa o comprovable amb el text, i de vegades està bastant més integrada, en el sentit que s'acaba que en algun moment es parla de música o com tu dius, hi ha translacions entre la matèria sonora i la matèria textual. Esclar, això canvia una mica quan algú fa com tu has fet, doncs, crítica de discos a la revista Rock Deluxe, o, bueno, jo no he fet de crítica de discos, però també escric sobre discos alguna vegada, no? A tu t'agrada el gènere de la crítica musical? Creus que és un gènere que es pot innovar?
Ostres, doncs crec que m'agradava més abans, bueno, quan escrivia crítica, que no pas ara. Vull dir, ara veig que, ostres, que has de ser molt valent per escriure crítica musical, perquè és tan difícil que hi ha un punt com agosarat, no? És com, no ho sé, com fer crítica gastronòmica, no? Vull dir, que moltes vegades es recorre més a... bueno, a saber, és més enciclopèdics, no? Per comparar i per situar aquella proposta d'aquell disc, d'aquell grup, no? Però realment, o sigui, fer crítica musical, o sigui, definir la música, ho trobo molt, molt complicat, no? I de fet, crec que eren, no, els simbolistes que deien que era com l'art més perfecte, no? La música, perquè era allò que és únicament autorreferencial, no? És l'única disciplina que es refereix a si mateixa, amb el seu propi codi, no? Que no hi ha res figuratiu. I, ostres, jo ara ho veig amb distància i dic, ostres, que jove, que valenta o que narcisa, perquè realment ara tindria molta més inseguretat a l'hora d'aproximar-me a la crítica de discos. Però, de fet, també quan escrivia crònica, m'ho passava molt bé i també era com... doncs no m'importaria tornar a escriure crònica de concerts, perquè realment doncs sempre passen coses, no? I és com una forma de, no sé, d'analitzar l'entorn i sobretot d'analitzar un diàleg entre el músic i el públic, que sempre és com molt particular. Saps que allò no tornarà mai a repetir-se, no? Tal i com es dona. No sé tu com ho vius.
Clar, sí, jo crec que, bueno, d'una banda és interessant que clar, nosaltres vam viure l'última època daurada de les revistes de música, sí. I revistes de tendències i satèl·lits, i clar, doncs ara ens trobem en una època en què l'impacte cultural d'aquestes publicacions s'ha doncs reduït considerablement, i revistes com Pitchfork, que eren la veu d'autoritat, doncs no tenen el pes que havien tingut abans, en part per raons que tu deies, no? per la dificultat que implica. I jo crec que justament per això un dels desenvolupaments possibles de l'escriptura sobre música està doncs en els textos literaris o crítics o creatius. Per mi, escriure sobre música doncs et pot dur a fer 25 pàgines sobre los planetas, com vaig fer en un llibre meu, Eros, o a fer una referència molt puntual, però molt rellevant, un text determinat. També, no sé si ho has viscut igual, però hi ha una part de la nostra educació estètica, el saber sobre la creativitat, que es comença a definir a partir de la música.
Sí.
A partir de la música i del coneixement sobre la música.
Sí, 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 jo crec que moltes vegades, penses... sobretot ho entens coses a través de la música, no? De fet, això, ara que s'ha mencionat Los Planetas, jo tinc una amiga, també molt fan de Los Planetas, que sempre diu, no? O sigui, quien no entiende Los Planetas no entendió nada de la vida, no? Perquè inclús segmenta, no? Els individus en tant si els hi ha passat o si són capaços d'empatitzar, o si tenen aquella sensibilitat, no? Vull dir, amb una persona que potser amb determinada lletra, amb determinat grup, doncs no és capaç d'empatitzar, ostres, doncs potser quasi que fugeix d'aquella persona, o potser que et qüestioni realment, no?, què és capaç d'entendre. Llavors, clar, sí que és veritat que segmenta molt el que és l'experiència i els límits de l'experiència i tot això, no? I també passa, de fet, inclús com els llibres, no?, que a mi m'encanta doncs, escoltar grups d'adolescent, que quan era adolescent escoltava aquells grups i els hi donava un significat que ara és totalment diferent, o ara és molt més complex, no? Això et passa, bueno, quan rellegeixes, no? I té doncs, aquest component no, de conceptualitzar allò que et passa i inclús, o sigui, de potser fins i tot no entendre molt bé què és allò que et passa, però entendre que és complex, no? Perquè al final tu fins a quin punt entens el que vol dir, no? La lletra d'un grup. Clar.
Clar. Sí, recordo que el Quico Amat deia una vegada que aquelles coses que t'agraden quan ets adolescent, i referia entre altres coses a discos, són les que t'agradaran durant tota la vida. Cosa sí. En el meu cas, si penso, hi ha algunes coses que sí i d'altres que no, o no són prou presentables com per presentar-les.
Clar. Sí, que de fet, hi ha de fet molts clichés, no?, amb que els grups que t'han agradat d'adolescent doncs, no s'ha tan vist que et continuïn agradant, no?, quan ets adult. No? És com que el teu gust musical s'ha de sofisticar, no? D'acord, una mica, no sé, amb això. Jo, per exemple, no sé, la gent sempre riu de mi perquè jo dic que una de les meves cançons preferides és el Xup Xup d'Australian Blonde.
No.
Saps? Que la gent el recorda per anunciar la Pepsi, no?, i per, bueno, banda sonora d'Històries del Cronen i tot això. Però és que a mi precisament, o sigui, emocionalment em transporta doncs, precisament doncs, a un món de descoberta, no?, d'aquestes sensacions, no?, que també són les noves sensacions de los planetes i tota la resta, que clar, és a dir, m'aguanta tot el cliché possible, encara que siguin quatre acords, no? Mm. Sí, però bueno, també és veritat que jo crec que la música que et comença a agradar quan ets adult també li demanes un altre tipus de sofisticació i de relat al final, no? Mm.
Clar, i també hi ha la distinció entre plaers acceptables i plaers culpables. La música que no se suposa que ens hagi d'agradar. A mi això sempre m'ha passat amb... Us he dit que hi ha bastantes bandes de les que m'agrada, de les que el meu disc preferit és un que no és ni el millor, ni el segon millor, ni el tercer, fins i tot que es considera un disc un disc dels pitjors. Em passa amb Kant, em passa amb el David Bowie, també amb d'altres grups. I clar, aquí trobo que és interessant perquè en altres modalitats de creació és més difícil fer aquesta distinció. No està tan clar el que t'hauria d'agradar i el que no. Per exemple, en l'àmbit de l'art seria difícil parlar de plaers culpables. En la literatura segurament no tan difícil, però bueno, clar, la música permet un accés molt més immediat que una novel·la de 200 pàgines.
Però després sempre hi ha aquesta cosa amb la música com molt ritualística perquè gairebé tot allò que t'uneix musicalment amb la diversitat, o sigui, amb una resta molt diversa, amb individus molt diversos, és precisament aquella música catalogada de plaer culpable, no? Que és el que podríem potser dir la música més de verbena, no? És el que tothom acaba sabent, no? És a dir, potser t'uneix més aquesta idea de plaer culpable que no la idea, no, de plaer acceptable, perquè després és això, vull dir, què posen en una boda? Els plaers culpables, no? Ah. Vull dir, i allà no hi ha, o sigui, distinció de classe ni educació, no? Ho travessa tot, no? I té com... És a dir, sí, o sigui, també tinc sempre aquesta sensació, no?, que el que fa comunió en la música és precisament la música no reivindicada amb un gran component de qualitat, no?, musical.
Sí, és una cosa que pot unir, que crea vincles que d'una altra manera no es poden establir, no? Després hi ha el tema de... Clar, com està pensant en Alta Fidelitat, que és un dels referents del literari d'aquest tema, i com aquesta novel·la, quan es publica, es llegeix com un text sobre la passió per la música, sobre aficionats a la música d'una certa edat i bueno, amb un cert background, però bastant marcats, d'alguna manera, amb tota la història que fa el protagonista de la llista dels hits del patiment sentimental. I, en canvi, avui en dia es llegeix sobre, principalment com una novel·la sobre la masculinitat i sobre la dificultat que tenen algunes persones, tios, d'expressar o compartir els seus sentiments i com això s'acaba objectivant en un discurs sobre discos, singles i sobre la història del rock, que és, o sigui, que d'una banda és interessant, diguem, conceptualment, però d'una altra banda hi ha una cosa una mica malaltissa en tot allò,
sí. Sí, bueno, és com la figura aquesta, no?, de l'antiheroi, no? Però també com que és més acceptada perquè és pop, no? I també tot això que s'ha constituït com la idea del que és pop, no? Del que accepta la categoria de pop, sempre, moltes vegades, és com, jo crec, com més difícil com discernir del que, no? Del que realment, no ho sé, doncs és una masculinitat saludable o no, perquè sempre el pop com va atacar la sensibilitat, no? I quan una cosa ataca la sensibilitat és com que tu pots abraçar-la més o ser més receptiu o ser més empàtic amb allò, no? Però, sí, bueno, de fet, és un també dels meus llibres preferits, d'aquests, de Plaers Culpables, que quan dic en veu alta que doncs això, que és els de la meva tableta de nit, tothom doncs escandalitza una miqueta. Però tenia aquesta frase que a mi em va marcar molt, que la diré en castellà perquè, de fet, me la vaig llegir en la traducció d'Anagrama al castellà, que era, no? Estoy triste porque escucho música pop o escucho música pop porque estoy triste, no? I al final jo crec que la música moltes vegades, no? O sigui, la relació que tens amb la música és com circular, no? És a dir, quan sempre tenim, no, aquest imaginari popular de... et poses música trista quan tal, al final dius, al final el que tu busques és una experiència viciosa, no? No evolutiva, sinó bàsicament el que vols és una reafirmació, és una forma de revalidació, i això jo crec que també passa amb la literatura, no? Que es parla, de fet podria parlar més de, com a lectors, què busquem segons el que necessitem anímicament, no? I moltes vegades jo crec que també el que passa amb la música, és a dir, bueno, a mi em passa que jo a vegades vaig llegir el que emocionalment em suscita, busco que em susciti certa obra, no?
Clar. Sí, d'això que expliques, d'aquest bucle entre l'experiència personal i la codificació musical, n'hi ha un cas que trobo molt, molt divertit, la Amy Winehouse. Mm-hmm. En l'última època ja de la seva carrera, doncs va haver d'anar a judici, acusada per aquest nòvio que tenia, que es deia Blake Fielder Civil, que era fatal, que era un pengas. Llavors, el Blake Fielder Civil i el seu advocat van argumentar davant d'un jurat, o sigui, van demanar una part dels drets de Fade to Black. L'argumentació era que és un disc que tracta sobre el patiment en parella, sobre passar-ho malament, etc. I diu, bueno, i ella argumentava que, bé, tots sabeu quin és el referent real d'aquestes històries, i si jo no hagués fet patir tant a la cantant...
Ostres, en sèrio?
Ella no hauria fet un disc tan reeixit. I allò es va dir a una cort i es va discutir, tant no es va acceptar en última instància, però es va considerar d'entrada.
Ostres, ostres, o sigui, doncs menys mal que es va fer molt públic, perquè m'acabo d'imaginar molta gent aixecant la mà, no?, amb aquesta patologia narcisista, de dir, jo he fet possible, no?, o sigui, m'has d'agrair que t'hagi fet patir, no?, però sí, bueno, de fet, l'Amy Winehouse jo crec que és com un, bueno, a part que per mi és com el millor que hi ha hagut a nivell musical, o sigui, en les últimes dècades. De fet, o sigui, sí que cau en aquest mite, no, de l'artista, de com que justifica la seva vida i el seu patiment d'acord amb la seva obra, no? Que no haguéssim tingut mai aquesta obra tan, tan brillant, no tan excepcional, si ella no hagués sigut qui va ser, no?, amb aquest patiment, amb aquest turment, amb aquestes addiccions, amb aquesta incapacitat, no?, d'allunyar-se d'allò que li feia mal, no?, i que reflectia les seves lletres. Però, ostres, que fort.
Estava el tema també dels Magnetic Fields, de grups així.
Sí. Bé, o sigui, una cosa que també que me'n recordo que surt en el teu assaig Eros és també, de fet, el teu anàlisi amb les lletres del 69 Love Songs de Magnetic Fields, no? I que també és un discàs des del meu punt de vista i que sobretot, bueno, els Magnetic tenen aquesta capacitat, no, de relatar algo tan dolorós de l'experiència amorosa, però des d'un punt de vista tan còmic que tot i així fa mal, de dir, ai, no, per què aquesta autocompassió? És a dir, no, aquesta resignació, és com aquesta tendresa que fa mal, no? No sé què en penses tu, que has treballat molt aquest tema.
Doncs sí, és, sí, aquest va ser un dels casos en què la música i el text es van agermanar d'una manera més profunda, perquè els discos, ja saps, els tres discos dels 69 Love Songs, els anava escoltant i tornant a escoltar mentre escrivia i reescrivia. I sí, aquí vaig servir una tècnica que jo en dic la monografia diluïda, que consisteix en anar parlant del disc, però en lloc de posar-ho tot seguit, doncs anar repartint els comentaris i conclusions en diferents punts del llibre, per parlar, ja saps, de la producció sentimental en el capitalisme. Llavors, sí, hi ha una cosa que em fascina del... Jo li hauria donat el Premi Nobel a l'Stephen Merritt.
I no Bob Dylan. És
la meva primera popular opinió de la tarda. A mi el Bob Dylan mai no li ha agafat el gust. En canvi, Stephen Merritt em sembla un geni, sobretot per la seva, diguem, per la seva capacitat poètica per trobar quin és l'estil de cada sentiment. Té una cançó, això, que ho representa molt bé, la I Don't Wanna Get Over You, sobre una persona que explica com és tota la posada en escena, la roba, els cigarrets que fuma, la música que escolta, els llibres que llegeix, quan està postrat perquè la nòvia l'ha deixat. I com es recrea en aquella posició, perquè ella hi troba una identitat més completa o més interessant o més gratificant que la seva identitat quotidiana. No?
Sí. Sí, també hi ha una cosa que m'agrada molt, dels Magnetic, que d'una forma no explícita, però introdueixen allò malaltís, no? De la relació amorosa i del vincle, no? En el sentit d'allò obsessiu, no? D'allò on el subjecte bàsicament està totalment com liquidat, o s'autoanula per l'altre, no? Aquesta voluntat de ser mimètic, no? Per l'altre, i que al final és una cosa que jo també reivindico molt en la literatura, no? Que és mantenir-nos al marge del moralisme dels temps, no? És a dir, no pensar si tu, per exemple, doncs, descrius una situació i això és ètic o no és ètic, no? O des d'un sentit, doncs, més pedagògic, sinó trobant més com els recursos literaris específics, no? Per transmetre, doncs, aquesta capacitat potser, bueno, aquest estat més radical de l'ésser humà, però que també existeix, no? Que també, mira, és un debat interessant amb el que no havia pensat ara quan venia cap aquí per posar sobre la taula. Però, clar, també hi ha aquest dilema, bueno, aquest debat que també hi ha en literatura, en la música i a partir de les lletres, que és fins a quin punt les lletres, al igual que qualsevol tipus de premissa lingüística, se n'ha de fer càrrec del missatge dels nostres temps, no? D'educar, doncs, això, per exemple, moltes crítiques al reggaeton, moltes crítiques, no? Bueno, de fet, a Stephen Merritt, l'he pronunciat bé, l'han acusat de misogen, no? Crec que també per el tema aquest de les lletres, però des d'una cosa com molt més sofisticada, que, per exemple, aquests artistes de reggaeton. Però, bueno, que també hi ha el debat de la música, perquè al final no deixa de tenir un component de llenguatge, no? I de missatge com molt, molt figuratiu i molt explícit, i llavors a partir d'aquí doncs, també hi ha certes demandes que tenen a veure amb el nostre temps, com també està passant ara amb la literatura, no? Interessant.
Aquí passa, en això dius, trobo que passa una cosa que també passa amb la literatura, que igual que doncs, quan tu publiques un llibre que no el planteges com a llibre de memòries, sinó autobiografia, però periodistes i lectors, bueno, i tot això és autobiogràfic, és la teva vida i tal, doncs clar, amb la música també hi ha aquest pressupòsit de que el cantant expressa la seva vida interior, que és una suposició molt, molt aventurada. Clar. I així, i aquí és quan comencen els problemes amb, doncs, per posar un cas... La cançó dels Cure que està basada en l'estranger, o sigui, que ha estat prohibida i censurada en alguns llocs, perquè no, és que està en primera persona i diu que mata un àrab. A veure, és una cançó sobre un personatge ficcional que diu que mata un àrab. Però ja saps que com que hi ha una època de pulsió autobiogràfica, cada cop és més difícil creure en el ficcional i cada cop es busca més la veritat memorialística.
Clar, sí, sí, sí.
I després, perdona, pel que fa al tema del reggaeton, no sé com ho veus tu, però jo crec que forma part d'una modalitat de música que s'experimenta i es viu d'una manera molt diferent a la que estem fent en aquests moments, d'una manera molt més física per començar, i tot i que les lletres, si es llegeixen en un sentit literal, en molts casos són efectivament sexistes o misògines, o sigui, a mi em fa l'efecte que les noies que hi ha a una pista de ball, doncs, ballant amb aquella música, fent twerking, etcètera, doncs estan jugant amb aquests referents, estan jugant amb els excessos...
Hi ha una distància amb allò. Sí, bueno, que és bàsicament quan hi han crítiques ara més a la Bat Guial, no, també, o a la Zoe, no, vull dir, com que se'ls hi acusa de no ser, de no representar el feminisme tal com s'hauria de representar per les seves lletres sexualitzades, doncs clar, elles quan responen, doncs ja veus tu, no, que elles tenen certa distància amb allò que fan, que ja es veuen performant, no, i que no els identifica, elles com a artistes no s'identifiquen en la seva totalitat, no, com a subjectes, és a dir, que, no sé, l'Alba no és tota l'estona la Bat Guial, sinó que està performant, doncs, un tipus de música amb una sèrie de reivindicacions i un cert codi, no? Però, de fet, ara m'has fet pensar en una altra cosa, que és que realment la música s'escolta com l'escolta abans, perquè tinc la sensació de que ara és una cosa molt més comunitària que no pas abans, amb la idea dels festivals, però també amb la idea que ara molta gent a casa seva escolta música ja pensant en ser ballada, no? En el club o en altres llocs. Quan jo crec que abans hi havia com distincions, no? Com més evidents i més forjades, no? El que quan tu estaves en un espai més intimista, com era l'habitació de casa teva, o fent alguna cosa de tu amb tu mateix, et posaves música de fons, doncs hi havia certs gèneres o tu buscaves ser interpel·lat en determinats gèneres i després, quan tu tenies una vida al carrer o fora de casa, doncs uns altres. I ara jo crec que hi ha molta gent, sobretot les noves generacions, que inclús en espais intimistes escolten música ja projectant la comunitat, no? Projectant ser ballada, projectant passar-ho bé, o amb la forma amb la que sigui, però no, o sigui, ja hi és allò present, en soledat.
Clar, això trobo que és molt, molt interessant, això que planteges. Té a veure també amb els usos utilitaris de la música, a diferència dels usos contemplatius o reflexius, que és el que hem estat parlant fins ara, les vegades de parlant, no? I em fa pensar, o sigui, en casos com, no sé, de l'Abraxas de Carlos Santana, sempre es deia que era el disc amb el qual han fet l'amor més persones del món, no? Que és el millor que es pot dir sobre l'art, no? Però, bueno, hi ha altres usos utilitaris molt més sinistres. L'ús de la música metàl·lica a Guantánamo i a la segona invasió d'Iraq, cosa, bueno, documentada.
Clar, sí.
I allò com a representació del so de la guerra. O l'ús de músiques, diguem, tecno-llatines en els gimnasos. La música de gimnàs és una cosa cada cop
o en botigues de roba, també, no? Ara, per accelerar tot el consum. Sí.
Sí, amb això s'han fet experiments molt, molt interessants. Ara fa uns anys va sortir un grup alemany que es diu Cosmische Laufe, que no és un grup de debò, és un fake, i presenten, han fet dos discos, i la música que treuen, que sona molt a sintetitzadors dels anys 70, la presenten com si hagués estat la música per entrenar que feien servir els atletes de la República Democràtica Alemanya abans de la reunificació. Llavors fan un disc de crowd rock i de música instrumental fet ara mateix, però que té aquest eco que podria ser del passat, que és un dels jocs, que és un dels elements també més intuïtius segurament de la música des del canvi de segle, no? La voluntat d'abocar altres passats o d'inventar passats alternatius, també.
Clar, sí. Sí, és que de fet, o sigui, jo crec que, per exemple, l'element musical, doncs, ha tingut com una caiguda dins del paper social molt forta, i que, per exemple, tornant una mica al principi, s'explica amb la idea de festivals. L'altre dia llegia un article on deia que no necessàriament la gent que va a festivals els agrada la música, no? T'ho imagina't, no necessàriament la gent que va a festivals literaris els agrada la literatura, que també podria inclús pensar, no? Tota aquella gent potser que s'aproxima a la literatura, doncs, buscant una altra cosa que no és precisament la qualitat literària, no? Però al final jo crec que... no és un... abans potser estava més sacralitzada, era una cosa a la que rendir cert culte, no? I tu, doncs escoltar-la des d'un element més passiu, més receptor, com més de retruc, de a veure si alguna cosa d'aquestes em travessa. I ara, bàsicament, l'individu, no? És el protagonista, és en el centre d'aquella experiència i la música és en el perímetre, com tantes altres coses, no? I és una mica de posar llums en un context, no? Però, clar, llavors aquí la següent pregunta que ens hauríem de fer és com té aquella capacitat transformadora que tenia abans la música com un llibre, no? Com a tothom que li va canviar, doncs, jo què sé, el Guardian al Camp de Sèul, doncs, i hi havia, doncs, jo què sé, tota la música que era Joy Division en el moment que canviava. Jo me'n recordo que, clar, òbviament, per país en el que vaig néixer i per generació, però a mi em va impactar molt que jo vaig veure un documental sobre Joy Division, que és a Filmin, no me'n recordo ara com es diu exactament, crec que de fet es diu Joy Division, i que sortia la gent jove en aquell moment, i clar, i era gent jove doncs, de 18-19 anys que ja treballava a les fàbriques de Manchester, no? I sense cap tipus de projecció, és a dir, ells mateixos no tenien la capacitat de projectar un altre tipus de vida, no? I realment havia caigut, clar, tot el punk, que bàsicament és l'agressivitat, o sigui, l'enfado, la ràbia, la ira, ja allò, doncs, després de tants anys ja no feia efecte, perquè a més ja havies vist que no, que hi havia Sex Pistols en tota la seva reivindicació, però hi havia Thatcher i res canviava, no? Llavors, clar, doncs hi havia un estat més depressiu. Llavors va arribar Joy Division amb el post-punk i, clar, doncs va recollir tot aquest sentiment que tenia molta gent i que no sabia com traslladar. I la gent jove deia, hòstia, no sé què, estic com molt agraïda, no?, que aparegui un grup com Joy Division perquè realment, com a joves, no sabíem què ens passava. I ara s'ha posat, no?, amb melodia, amb un cert to melòdic i amb un cert tipus també de to de lletres, no?, nom a les nostres sensacions que no sabíem ubicar, no? Perquè ja estava la reivindicació feta feia pocs anys. Clar, ara això, jo em pregunto, pot passar? No ho sé, jo no ho escolto en el meu entorn com grups que reflecteixin el moment en el que estem. De fet, jo crec, et diria que l'última vegada que ho vaig sentir, però també jo contextualitzo molt amb l'edat que tinc, no? 30 anys i doncs soc que és de Barcelona, però l'última vegada que vaig sentir com que un grup agrupava certa demanda col·lectiva o cert moment històric era amb el 15M. Amb el 15M, doncs, tot aquell moviment més de rap de los chicos del maíz, que també, per exemple, grups polítics com Podemos, no?, es van com apoderar d'aquestes cançons i es van utilitzar en les seves campanyes, etc. Però, clar, ara, a més, no és casual, i ja m'escurso una mica, que precisament en aquests moments on no hi ha aquest relat potser que ens emmiralli d'una forma, no?, tan solvent a nivell musical, els llencin singles i no discos, que són microdosis, que potser no tenen la gran força, no?, del projecte del relat, clar. No? Mm-hmm. No ho sé.
Sí, clar, hi ha totes aquestes relacions que tu parles entre música i política. En això hi ha grans canvis i grans transformacions. Los Planetas, ara que en parlàvem, quan van sortir, van treure una cançó, una cara B, que es deia Vuelve la canción protesta, que era una burla sobre la música política. I allò feia sentit dins de l'estil o del codi en què estaven ells i altres grups indie, que era una cosa doncs, molt autorrecurrent, molt de drogues i psicodèlia i zero política. Bueno, els grups, com tots sabem, passen per diferents fases i ara els Planetes estan a l'altre...
Sí, bueno, clar, reuneixen amb Pedro Sánchez ara també, no? Que ja com a l'indi oficial, ara és oficial, l'indi pot ser oficial, no? Quan abans era una categoria que es definia precisament per estar als marges, no? Allò indi.
Sí, i clar, això ens porta al tema de l'himne, que per mi és un altre...
Clar, molt...
Molt interessant. Bueno, quan els Planetes van fer amb el Niño d'Elche, aquell, bueno, el disc que van treure fa uns anys, en què van anar a buscar una sèrie d'himnes, com els Segadors o l'himne d'Andalusia, per anar a trobar la cançoneta que hi havia en l'origen o en el rerefons d'una cançó que s'ha convertit en un assumpte nacional, clar, hi havia una recerca de l'origen que trobo molt interessant. En realitat, bona part de les cançons amb les que vivim, siguin en anuncis de Mossack o de la ràdio, doncs són, tenen una voluntat hímnica, crec jo. Per mi l'himne és un, doncs és un estil general que recorre diferents, que es pot trobar en diferents, diferents modalitats. I després, clar, existeix existeix la necessitat per part de qualsevol corrent ideològic de tenir una playlist i una banda sonora del canvi polític que proposen, que ara mateix seria, en molts casos, és difícil de trobar. Per exemple, jo no sé quina seria la música de Sumar, ara mateix.
Ostres, jo me'n recordo que, per exemple, vaig passar una vegada l'any passat per... Doncs, bueno, ara no em surt la paraula, per una d'aquestes intervencions d'estants de campanya era els comuns i posaven bomba estèreo, però, per exemple, et diré que a xarxes socials l'altre dia vaig veure que Irene Montero anava a votar i posava en un tuit «Como dice la Batguial, todos a votar», perquè es veu que en un concert la Batguial havia dit «Mañana a votar», però s'ho feia ella, la Irene Montero. I, per exemple, crec que també l'Ada Colau ha fet molta cosa de... molta al·lusió a la Rosalía, així com tra-tra i aquestes cosetes, doncs, sí, que les han fet. Més, jo crec que les han agafat la cosa d'esquerres molt des de l'empoderament femení, no? Perquè en l'última època és veritat que hi ha hagut molta artista femenina, no? I que reivindicava com a tal des de la sexualització, no? Des de ella sola davant de l'escenari, no? I des de molts altres tipus de llibertats que abans eren més criticades com determinat tipus de ball o tot. Però sí, de fet, o sigui, ara m'acabo de recordar, no? que a mi una vegada quan feia, o sigui, història a batxillerat per preparar-me la CL, em van posar el videoclip de Jara de Habla Pueblo Habla, o sigui, que també va ser com una cançó, no? Que també la música en aquell moment doncs va... La música es deia Jara, no?, el grup. Crec,
no me'n recordo.
Habla Pueblo Habla i de Libertad Sin Ira, doncs, bueno, que al final van ser com dos himnes, no?, que crec que van tenir molts efectes en la societat i sortien al llibre d'història i com un temari de selectivitat, no?
Yeah.
Però sí, i després, en relació amb això que dèiem dels singles versus els àlbums, és una cosa que, de fet, com que a mi em preocupa pel que suposa avui dia la idea de com ens relacionem, no?, amb allò cultural, i que crec que també, doncs, potser no és tan explícit, però que també, per exemple, passa amb literatura, no? Avui dia hi ha molts editors que no volen que els hi presentis un llibre de 600 pàgines, no?
Yeah.
És com que necessiten la microdosi, no? Una cosa que puguis ventilar-te en dues pàgines o que puguis fullejar o igual que les antologies, els tipus, no?, de llibrets com que ara hi ha més... Inclús l'assaig s'ha reduït molt, que hi ha aquests llibrets com portàtils, no?, i que hi ha diverses editorials, no?, que estan en aquest mateix format. Doncs també és una idea com d'aproximar-nos allò des de la dosificació mínima, no? Que també et passa en la música, no? I me'n recordo que, per exemple, hi ha vegades, va passar amb Rosalía, que hi ha un grup o hi ha un artista, no?, que llença una nova cançó que suposa un canvi vers allò que ha fet abans, no? Però, clar, com no hi ha la idea d'àlbum, tothom ho jutja d'una manera que no té les eines per fer-ho com si... Ostres, veus un grup que realment ha fet una progressió des d'un àlbum, des de 12 a 13 cançons, que t'has d'escoltar de principi a final. No té sentit, no hi ha ordre, no hi ha relat, no? Llavors jo, per exemple, me'n recordo que amb el cas de Motom Mami de Rosalía, doncs va llançar una cançó que era com molt reggaetonera, no?, que no hi ha tantes en el disc, no? I tothom, quin canvi, què és això? Serà com música de ball, música de discoteca. Clar, després va llançar el disc i després tothom... Ah, no, val, potser no era tant això, potser és més interessant, potser tal, no? Però, clar, era al final per tota una estratègia de màrqueting que al final fa que, en relació d'una forma com molt fragmentada i molt reduccionista i com molt també, fins i tot, injusta, no? I a mi és una cosa que em provoca una mica de neguit com a persona que escolta música, com a persona que llegeix i com a persona que relaciona, no?, amb diverses propostes culturals.
Mm-hmm. Sí. Aquí també trobo que és interessant el Motomami, entre altres raons, perquè, doncs, perquè s'obre a modalitats creatives bastant diferents. Per exemple, Saoko és una cançó que pot sona més a la, o sigui, la base és més una spoken word que una cançó de pop o fins i tot de trap. Em sembla, bueno, em sembla molt 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 valuós portar aquest ànim, diguem, creatiu o inventiu al mainstream, no? Sobre el tema de política i música, hi ha una obra que a mi m'agrada molt, una obra de teatre, Rock and Roll, de Tom Stoppard. Em van fer un muntatge al lliure ara fa uns anys, que està ambientada a Txecoslovàquia, d'on és ell, i bueno, surten dues generacions, un pare i un fill, que el pare, doncs, segueix creient en el comunisme old style de tota la vida, mentre que el fill és fan del grup aquest que es deia Plastic People of the Universe. I en les converses entre tots dos es veu que, clar, tal com ho veu el pare, el seu fill li sembla un despolititzat total i un lumpen proletari, mentre que des de la perspectiva del fill, doncs, hi ha una, bueno, hi ha una creació política en el fet d'escoltar i servar aquella música, que d'altra banda ja ha estat molt censurada a l'antiga Txecoslovàquia i tal.
Clar. Mm. Sí, sí, bé, bueno, al final, perquè al final, bueno, o sigui, sempre jo crec que hi ha hagut com una mica, bueno, la música ha estat molt controlada, no?, al final, i de fet, o sigui, és motiu de reaccions, no? I passa avui dia, per exemple, bueno, ja ha passat amb el rap, ara ha passat, no?, una mica amb el trap, no? És a dir, és com que inclús hi ha com molt la càrrega d'aquesta cosa com del futur, no? És a dir, la música sempre és com allò que il·lustra o educa a les generacions del futur, no? És com, no sé, no li donem aquest factor de tanta novetat o de tanta, o de tanta immediatesa o de tanta estar les últimes dels nostres temps, potser a la literatura, potser al teatre, no? O potser a allò audiovisual. En canvi, a la música, no? És com que de seguida hi ha aquesta cosa com que per defecte és la incomprensió, per defecte has de resituar, per defecte els nens de 16 anys a veure què escolten, què tal, què qual, no? Quan potser comparteixen això, o sigui, els mateixos tempos, no? O que altres propostes d'altres gèneres, no? Però, bueno, al final potser també és perquè utilitza el llenguatge explícit, no? Que és el, bueno, al final el parlat, l'oral, és a dir, té, no sé si s'encabeix més l'oralitat allà que en altres disciplines. Mm-hmm.
Pot ser. Crec que també té a veure amb la figura del cantautor o considerada com a figura diferent del cantant i lletrista d'un grup tradicional, perquè, bueno, quan es parla de les connexions entre literatura i música, sempre es posen, diguem, en primer lloc aquesta figura. En la meva història personal, el que hi ha és una tradició en la que estan, bueno, com hem dit abans, la Stephen Merritt, el Momus, el cantant, el cantant escocès, i alguns músics de més recents, com el Eamon Toons, que són tots, sobretot en el cas de Momus, músics sarcàstics, una mena de andis, que mantenen una relació molt, diguem, molt, molt distanciada amb la realitat, amb la realitat quotidiana, i que creen textos que funcionarien com a poemes, que es podrien, no, segurament no en tots els casos, però en la major part dels casos, que és una de les maneres d'entendre-ho, no? Dir, a veure què passa si aquest text no el canto, no hi poso sons i el presento com un poema.
Sí. Sí, de fet, no sé si recordes, Eloi, jo me'n recordo que fa uns anys va començar a aparèixer la moda editorial de publicar llibres que eren les lletres dels cantants. És a dir, jo me'n recordo, crec que al meu avi li van regalar el Sabina, però que també el meu pare es va comprar del Bob Dylan, i també hi ha Leonard Cohen. Vull dir que ara és com, des del punt de vista editorial, és com una cosa que té molt de valor, no? Ara la idea, no?, de la lletra. I de fet, o sigui, moltes, mira, cada vegada més, quan obro un llibre, em trobo que una de les frases que em capçala, no?, l'inici d'una novel·la, per exemple, és una cançó. I jo crec que al final, bueno, i igual que passa molt amb la poesia, no?, doncs hi ha com una inèrcia a conceptualitzar allò, no?, el concepte, no?, al final. És un, bueno, les lletres de les cançons, doncs, per tenir el format que tenen, doncs s'exigeixen, no?, com una idea més centrifugadora, no? Que no pas doncs, una prosa que pot gaudir de 5 pàgines de subordinades, no? Per arribar-te a dir que no s'entén a si mateix, no? El protagonista en qüestió. I jo crec que a la gent o a les persones que ens agrada, no? Potser, doncs, no sé, desenvolupar idees, però més amb el món de les paraules i tal, doncs ens il·lustra molt tot el que és la música i determinades lletres determinades de grups, perquè, no?, és com una mica de far. No sé, a mi personalment em passa moltíssim amb diversos grups, com per exemple Albert Pla, no? I grups més pop ara com Hidrogenés, Los Lagos de Ginolt, tota aquesta tradició més de, no sé, més de cantautors com més còmics. I de fet, per exemple, també per això m'agrada molt com Juan Luis Guerra, que també és com Placer Culpable, que hem dit abans.
Ja ha sortit.
però, perquè, per exemple, crec que té una gran capacitat com de narrar, que és un gran narrador, no? I, per exemple, té una cançó que és el Niàgara en bicicleta, que jo crec que, per exemple, des del moment en què la vaig escoltar, vaig pensar, això podria ser un conte, és a dir... O sigui, t'explica una història, o sigui, fantàstica d'un accident que va tenir en el Niàgara i de que, bueno, de tot el que li passa a l'hospital, no? De que perquè no li poden fer un electroxoc, etc. No? Bueno, o sigui, és que és un conte perfecte. És com el nedador, bàsicament, no? Però, o sigui, realment, o sigui, hi ha també lletres que són realment històries. Per exemple, Un bon dia de los planetas, ara que estem parlant tant de los planetas, no? Que podien ser, o sigui, no els hi caldria la música. És com, jo aquí et dono un full i això, i no? I hi ha aquesta sensació, i hi ha aquesta imatge, i aquesta estampa, aquesta escena, i ja està, no? I a vegades, jo, per exemple, que soc una persona que en els meus processos de creació, doncs, necessito molt endreçar-me, no? Simplificar, reduir idees, anar pulint molt. Doncs la música, moltes vegades, quan estic en determinats processos de creació, escoltar determinada música és com que m'agrada perquè m'encomana certa tendència, no?, a pensar des d'allò concret.
Ja. Yeah.
Mm-hmm. És veritat que allò concret, no?, sí que ho té la música i potser a vegades no... Mm-hmm.
Clar, sí, no, és interessant com ho planteges. Sí, d'altra banda, bueno, com dius, la música és, entre altres coses, un far i bueno, sempre, la música sempre ha proveït un imaginari de les relacions personals, bueno, què passa entre les persones, entre les parelles, entre els amics, etcètera. No? I aquesta és una de les coses que probablement més hagi canviat, perquè jo si penso en una generació com la meva, que el seu imaginari podia procedir de grups com ara Radio Futura, grups també molt, molt literaris en alguns textos, que de fet tenen algunes cançons al Santiago Serón fetes en una mena de mètode cut-up de collage. I clar, doncs aquest imaginari jo suposo que canvia significativament quan el referent és doncs la Batial o Pitbull, doncs, per cas.
Ostres.
Clar, una altra cosa interessant en aquest aspecte és tot aquest procés de reconquesta cultural pel qual la música llatina en general i segurament colombiana en particular, doncs s'han menjat la major part de l'espai del sonor. Clar. i s'han convertit en la música de referència.
Sí. Ara que parlaves, no?, d'aquests imaginaris, o sigui, hi ha un grup que m'obsessiona molt i tu segurament em pots explicar més, perquè segurament has viscut aquella època on aquell grup, no?, doncs ho estava patant més, etc. Que és Mecano. O sigui, jo escolto les lletres de Mecano i flipo. I jo no puc entendre com la gent no flipava. Perquè, per exemple, hi ha una cançó, no sé què, Me fui a Nueva York, que diu Me fui a Nueva York i los jamones no son de York.
Sí.
I explica, no?, tota una moguda, l'Anna Belén, es diu Anna Belén? No, ai, l'Anna Torroja, això. L'Anna Torroja, no?, de que va anar i que el policia no l'entenia en anglès, i com no l'entenia en anglès, doncs no va poder pujar a l'Estàtua de la Llibertat, i bueno, i tota una sèrie de mogudes que bàsicament és per dir, hòstia, Espanya és superguai, tio, no vagis a Nova York, no tinguis aquest somni a la transició, en plena transició, perquè realment, no?, és tot focs artificials i vull dir, no, és una merda, no?, o sigui... I jo dic, ostres, realment? O sigui, quan jo, esclar, des d'aquesta distància escolto les lletres de Mecano, dic, la gent no flipava? O sigui, perquè després jo al·lucino com, no sé com, determinades persones adultes que no sé, les tenien tan integrat Mecano en les seves vides quan després no són persones, jo què sé, especialment crítiques i que no els hi xoqués cantar Mujer contra Mujer. No? O sigui, hi ha un fenomen allà molt estrany a Espanya amb Mecano. O almenys això intueixo. I és mira, ara que has parlat tant de quin és el teu imperi romà, no? És a dir, aquestes coses que t'obsessionen, una és aquesta.
Sí, però, o sigui, jo he estat a l'estadi olímpic pràcticament ple amb un concert de Mecano i amb tothom cantant totes i cadascuna de les cançons. Va ser, curiosament, dels primers concerts que vaig anar a la meva vida i jo mateix em va sorprendre descobrir que un grup que ni me l'havia pres molt seriosament ni havia escoltat discos sencers, d'una manera o d'una altra em sabia la majoria de les cançons, com tothom que estàvem allà. El cas de Mujer contra Mujer, clar, això s'ha plantejat diverses vegades. Diu, bueno, a veure, però és que era el grup de pop més conegut d'Espanya, més exitós del seu moment, i bueno, sortia una tia amb un look que tothom identificava com molt clarament bollo, cantant unes cançons escrites per José María Cano, dirigit unes cançons d'amor en què era una dona la que estava parlant amb una altra dona. Llavors, com es resolia tot això? O sigui, el personal em feia una mica de broma, deia que, bueno, tal, l'Anna Torroja se li nota molt, etcètera. Se'n burlava una mica. A l'última instància ho acceptava com una d'aquestes glamuroses excentricitats que fan els grans grups. Ho acceptava com acceptava que la Grace Jones portés un tupè o que el David Bowie portés un blazer de tal color i a més es declarés bisexual o andrògin o el que fos. Clar, jo, sincerament, no entre la gent que coneixia l'adolescència, que jo sàpiga, no hi havia lesbianes, per tant, no sé com ho escoltaven, però em puc imaginar que per algú, doncs, tal com anaven les coses en aquell moment, doncs, ficat en a l'armari a mitjans dels anys 80, doncs, l'Anna Torroja devia ser alguna cosa. No sé clar fins a quin punt valuosa, però devia ser alguna cosa.
Però, per exemple, a mi, des de lluny, em sorprèn molt perquè, clar, jo veig que Mecano, o sigui... tenia una performativitat com més aviat com normativa, no dòcil, però després tenia en les lletres, o sigui, entre línies, n'hi havia allà una radiografia d'Espanya i d'allò polític i de missatges, és a dir, tu pots entendre moltes coses a partir de les lletres de Mecano, no? I és com que sento que la van colar molt, que podrien haver despertat altres coses, no? I la gent com que acríticament les va assumir quan allà hi havia un potencial de reivindicació, no?, d'imatge de classe, no?, o d'imatge de pro-règim que s'estava construint de pro-règim, no?, molt potent, que estava allà latent i s'estava construint mica en mica, però que realment, doncs, com que era d'una forma tan subtil, doncs que va colar fins a la gent corejar estudis, no? I no ho sé, em sembla ser molt, 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 molt interessant perquè inclús jo les escolto que em susciten certa tensió les lletres de Mecano, vull dir, no són qualsevol cosa, no? Sempre hi ha un missatge, un posicionament.
Doncs mira, això que dius sobre el viatge a Nova York i l'exaltació a la pròpia identitat nacional... es troba també en una cançó dels Lacs en Busto, que és una de les cançons importants de la primera fornada del rock en català, que també parla d'una banda de la fascinació pels grups, per les bandes d'allà, i d'una altra de la necessitat de valoritzar les coses d'aquí. O sigui, és una... I tot això en un moment, a finals dels anys 80 i principis dels 90, de domini total en la cultura popular de la cultura nord-americana. En un moment en què la cultura japonesa no, encara no tenia l'impacte que té avui en dia. I no hi havia mil xavals aprenent japonès i el manga i tal.
Acabo de fer una connexió molt ràpida en el meu cap, quan ara es menciona d'Exam Busto, que era el Jo vull ser rei dels Pets, amb, no sé què, Jo vull ser rei, bueno, amb el She Can Drive My Car dels Beatles, perquè tot això em responia a la idea aquesta que descriu José Luis Pardo a Esto no es música, un assaig que té a Galàxia Gutenberg, que és aquesta cosa, no?, de la música, de retratar molt aquesta cosa de l'aspiració, de l'ascens de la classe social, no?, que van fer molt bé els Beatles, no?, però que hi ha, no?, o sigui, en les últimes dècades, doncs, hi havia molts grups que il·lustraven aquesta cosa de vull ser ric, no?, vull dir que ser cantant no era una cosa atractiva, o sigui, tenir una banda no era una cosa atractiva, sinó era una cosa, bàsicament, doncs, bueno, doncs, de quatre matats que estaven allà, no?, fent coses, no sé, en la seva ciutat petita, però que realment no era símbol de cap cosa de riquesa, ni de cens socials, ni de rei, com que sempre es miraven, no?, a la noia que els agradava inclús de lluny, no?, que era una mica l'equivalent a, doncs, soc aquí el poeta mort de gana, que, o sigui, res a veure amb la idea de rockstar, no?, que després potser seria el loquillo, no? I, de fet, el José Luis Pardo, en aquest assaig, doncs, agafava la She Can Drive My Car dels Beatles, que en la seva primera etapa van començar amb una idea d'autoconsciència de classe, bastant arrelada en les seves lletres, i que, de fet, jo crec que potser el rock català també la té força en aquesta primera onada que va començar en els 90.
Ja, potser em fas pensar que els Beatles també tenen aquesta altra cançó sobre escriptors, Paperback Writer, sí, que crec que l'haurien d'emmarcar a totes les editorials, perquè és, o sigui, l'himne, ja saps, del manuscrit, sí, no sol·licitat.
Sí, totalment. Sí. Sí, al final tothom sempre torna als Beatles. Sí. I després, o sigui, ens queda poca estona, però és un tema que he de treure perquè a mi és una de les meves obsessions, que és el Britpop, Damon Albarn. Damon Albarn. Bueno, que també, ara que, no, estàvem en aquests últims minuts parlant, no, de la vinculació política-música, de fet, diuen, no, com van utilitzar la gent el Britpop, no? Bueno, doncs per exaltar la idea aquesta dels 90 d'Anglaterra, no?, en què tot era, bueno, turbocapitalisme, no?, modernitat, no? I que, de fet, aquesta guerra a través de l'Uroasis era també, no?, com els pobres i els rics, no?, els de Londres, els de Manchester, no?, però que al final... Per exemple, jo crec que en les lletres de Blur hi ha molt més sarcasme, hi ha molta més ironia, tot i ser potser venir d'una classe més privilegiada que no pas els d'Oasis, que al final el que perseguien una mica era l'himne d'estadi, no? Mm. Vull dir que inclús la idea de la càrrega política, d'acord amb el punt de partida, clar, potser, doncs, que es va potser tergiversar una mica d'acord amb el que aspirava cada un en el seu dia a dia, no? Mm. I al final, per exemple, doncs, tu ara vas a Anglaterra i està profundament marcada... O sigui, és el seu futbol, o sigui, el Britpop. Vull dir, o sigui, el seu esport nacional, o sigui, és el Britpop. És a dir, vas ara el 2024 a una cafeteria i encara estan amb el Britpop.
Yeah.
Saps? Vull dir, no surten d'allà i sembla que no vulguin sortir tampoc d'allà. Inclús la roba, no? Les Adidas, les Gazelle, estan encara, doncs, patrocinades per als artistes d'allà, no? La Fred Perry, doncs, amb l'Amy Winehouse, que fins i tot tenen una col·lecció, no?, a banda, amb això, les Adidas, amb els Gallagher, vull dir, que al final, o sigui, és com que inclús ordenen una mica altres aspectes del dia, no?, de la nació.
A veure, sí, dels Blur em van fer una versió molt bona, no sé si els ha escoltat mai, els Azucarillo Kings.
Ai... Sí. Doncs
això t'agradaria, bueno, si no has escoltat ja, de Boys and Girls, en fa una versió que es titula Ponte Gamba en Lloret de Mar, que a més en aquests moments en què només es parla del turisme i dels
problemes
que porta, és la cançó perfecta. I quan va sortir el moment, que, bueno, a totes les discos sonava. També em sembla molt interessant el cas de músics com el Damon Albarn, que en el moment en què surten, són percebuts, i fins i tot s'autodescriuen bàsicament com uns punks.
Sí.
Vull dir, la cançó aquesta, molt bé, però molt bé com a cançó punk,
clar,
no com a cosa, diguem, que, ja, presumptuosa, per dir-ho així, i que després, doncs, a la seva carrera, doncs, es revelen com tios bastant genials i amb molta capacitat per crear.
Això em desperta una admiració brutal, o sigui, la capacitat d'inventiva, que, de fet, l'he vist molt més en la música que en la literatura. Vull dir, no? D'experimentar amb altres gèneres i fer-ho tot bé. Vull dir, ara que seria el Borges, no? Però, clar, això, vull dir, em desperta una gran fascinació perquè, no ho sé, és com la creativitat portada, no?, a un nivell com molt, molt, molt radical, no? No ho sé. Sí, Damon Albarn per mi, per exemple, és un cas d'avui dia d'algú, és a dir, que a més, o sigui, utilitza els formats sofisticats d'ara d'avui dia. No és que diguis, mira, és que ara vull deixar, no, de tocar la guitarra i fer, doncs, una peça, jo que sé, com amb jazz. No, és com un, que ara hi ha aquestes maquinetes de l'autotune i d'aquesta cosa, doncs, sisplau, ensenyeu-m'ho, no?, amb els meus 55 anys. I ho faig millor que d'altres que teniu 20. Clar, hòstia, joder. Bueno. En fi. Doncs crec que estem just.
Sí, no?
Just per tancar temps, tot i que ara ens aniríem, no?, amb una birra, un concert.
Sí, totalment. Molt bé. Si no, jo només per acabar dir que coincideixo plenament en el tema dels grups, dels grups d'aquí que has esmentat abans, Hidrogenés i Los Lagos de Inol, que crec que són bandes que han renovat molt el lletrisme i la manera d'entendre textualitat i música, i que confiem que és una tradició que seguirà perseverant.
Sí, de fet, jo afegeixo el nou disc d'Hidrogenés, el de Ciutat de Sorra, que, no, que agafa notícies de Barcelona de fa unes dècades i els hi posa música, però que, bàsicament, posant música a literalitat d'un altre gènere, que és el periodístic, et fa un retrat de la ciutat de Barcelona amb 12 temes d'una forma, doncs, meravellosa. I si podem tancar amb aquesta recomanació...
Sí, totalment. Perfecte. Perquè, a més, és la, com tu saps, és la l'embranda com a banda sonora de l'exposició del David Bastué a Fabricoas, l'exposició que va guanyar el premi Ciutat de Barcelona, que és una mena d'arqueologia de la ciutat, no?
Sí, o sigui, des de Barcelona acabem el cercle perfecte.
Això mateix.
Aquest podcast. Bueno, adéu, Eloi, un gust.
Doncs ja ho tindríem, un gust.
Gràcies per escoltar-nos. Tema Libre és un programa produït per Editorial Anagrama. Esperem que n'hagis gaudit i fins la propera.